l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bon dia, molt bon dilluns, molt bona tarda, molt bon vespre. Benvinguts al Tribuna Preferent d'avui, dia 5 de febrer del 2024, programa número 19 d'aquesta temporada. Avui amb un convidat especial aquí a l'estudi, amb el davanter del Centre d'Esports Sabadell, Vladis Kopotun, que el pobre doncs, ha agafat una miqueta de trànsit i bé, en els pròxims instants... Ens diuen ja que estava pagant el pobre aquí ja. El pàrquing, de seguida el tindrem aquí assegut a la taula i podrem xerrar, conversar una estoneta, insistim, amb el davanter del Centre d'Esports Sabadell. Sí, sí, bon dia, Sergi Parc, bon dia. Alguns comentaris que ens arriben ja des de fa uns minuts aquí al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Us donem a tots ja la benvinguda. Mentrestant, us anem recordant una setmana més que podeu participar al xat del Tribuna i entrar en el sorteig d'un àpat per dues persones a la pizzeria napolitana Maximus, que van estar amb nosaltres, els més fidels, ho recordareu, dijous de la setmana passada, el tancament del mercat de fitxatges d'hivern, doncs ens van portar aquestes pizzas en directe i com cada dilluns estan amb nosaltres aquí al Tribuna Preferent, per tant podeu anar dient la vostra. Arriba el protagonista aquí a l'estudi, Vladis, què tal, com estàs? Benvingut. Ves a agafar el lloc. Ves a agafar el lloc. Havíem de començar ja, que si no estava la gent nerviosa i si no estàvem aquí fent un gairebé... Algú deia de fer un crowdfunding, gairebé per pagar-te una plaça de pàrquing. Espera, que t'aproparem una miqueta al micròfon. Què? Déu-n'hi-do, el trànsit a aquestes hores a Sabadell. Complicat, Vladis?
Sobretot a Sabadell, més que a l'AP7.
A Sabadell estava complicat,
Sí.
Bé, doncs coses del directe, de fer-ho en directe. Com dèiem, gràcies a tots per seguir-nos un dilluns més. Podeu anar deixant els vostres comentaris. Veig per aquí que diuen un crac, el nou ídol de la nova Creu Alta. Què, Vladis, amb quina sensació després del partit d'ahir? Quin regust us ha deixat aquest empat contra el Rayo Majadahonda?
Bueno, una mica agridolç, no? Com diríem tothom, perquè vam començar molt bé el partit i vam dominar bastant, el que passa que la segona part l'altre equip també juga i ja, com bé va dir Òscar, doncs ens van dominar la segona part i ens va costar més. Però bueno, jo crec que contents i seguim treballant, que és l'important.
La sensació potser d'haver desaprofitat en les dues últimes setmanes aquesta oportunitat de sortir del descens, us ho preneu així? Hi ha com una barrera a sortir d'aquesta zona, una barrera psicològica o què?
No, una barrera psicològica no, perquè al final Primera Federació és una lliga molt, molt competida i els equips són molt, molt, molt durs. Al final estem... tots més o menys amb la mateixa puntuació i tot el món s'està jugant les seves castanyes i ningú vol perdre. I al final doncs arribem a un punt on qualsevol detall, qualsevol coseta marca la diferència.
No sé si el míster també us ha transmès, perquè si més no és el missatge que dona també a les rodes de premsa, que això és molt llarg. Que al final, per sortir ara del descens, tampoc canviarà massa la pel·lícula la jornada 22-23 respecte al final de Lliga.
Bueno, tothom, com tant vosaltres com nosaltres, tenim moltes ganes de sortir del descens. Però com bé diu Òscar, al final és un trajecte molt llarg que si sortim ara, potser d'aquí dues jornades tornem a estar o d'aquí tres jornades estem allunyats. Això, com bé dieu, és un camí molt llarg i res, anem partit rere partit per assolir l'objectiu, sobretot.
El pròxim, per cert, és contra el Barça, Atlètic, a casa, que es dona una circumstància, no sé si la tens molt, molt fresca, que allà el Johan Cruyff va ser la teva primera titularitat en Lliga.
Sí, bueno, un partit que no m'agrada recordar, però sí, agraït per aquella primera titularitat i molt content a pesar del resultat.
Havia recopilat aquesta tarda un parell de dades que criden força l'atenció i és que abans de l'arribada d'Òscar Cano havia jugat 327 minuts dels 744 que durarà en total. com ha canviat la teva situació. Has fet un gir radical, podríem dir.
Bueno, sí, li estic molt, molt agraït a Òscar. Al final és una persona que ha confiat molt en mi. Suposo, no, al final jo ja sempre ho deia, jo treballo molt als entrenos, entrego tot el que tinc i jo crec que és el que li agrada més a Òscar. La meva capacitat de no parar de lluitar, de no parar de córrer, i això és el que fa que jo estigui ara jugant i, bueno, aportant a l'equip.
Perquè fins i tot quan arriba, crec que aquesta reflexió l'hem fet alguna altra vegada, però quan arriba un tècnic veterà com és Òscar Cano, en una situació en què l'equip doncs, no estava bé a la classificació, no sé si un arriba a pensar, jo que sóc dels joves, les oportunitats serà més complicat. No sé si un té aquell pensament instintiu innat en aquell moment.
Al principi sí, tenia els meus dubtes, però principalment per això, perquè al final és un entrenador molt expert en la categoria i què fa? Doncs, bueno, jo crec que és el que va passar al principi, que va posar a la gent de confiança i després, setmana rere setmana, doncs va anar doncs, completant la seva plantilla de la forma que més li agradava a ell o ell creia que podia competir millor. I allà ha acabat. Per sort, estic allà i molt content i molt agraït per l'oportunitat que m'ha donat.
De moment, aportant amb molt de treball, amb assistències també, que al final, juntament amb el David Estals, no sé si ho tens massa controlat o no, però que ara mateix ets el màxim assistent de l'equip. No sé si notes que estàs aportant a l'equip en aquesta faceta. En aquest
sí, o sigui, sobretot els últims partits, ara... O sigui, estic content, però perquè, com tu dius, estic aportant. O sigui, no només amb l'oportunitat que m'ha donat Òscar, que me l'ha guanyat, de jugar-hi, sinó també sentir-te una mica important dins d'aquest rol és molt important. I donar aquests passes de gol, o sigui, somiant, per exemple, et faig un incís amb el gol, perquè tinc moltes ganes de ficar el gol... però també molt content per poder ajudar, sobretot, amb aquestes assistències i sobretot content.
Va estar molt a prop, ahir. Primera jugada del partit...
No em facis recordar això. Estic encara ratllat per fallar aquesta ocasió.
El porter del Rayo Majadahonda, déu-n'hi-do, eh?
Va parar. És un nen molt jove, que, com va dir Òscar, no? Crec que és internacional amb sí. La selecció i molt bé. Al final... està jugant per algo. És com ara, com els joves del Sabadell que estem jugant, doncs també hi ha un treball darrere, doncs aquest nano no està allà de casualitat.
El gol, per tant, obsessió o què? Li dones moltes voltes?
Si et soc sincer, tinc ganes de ficar el meu primer gol aquesta temporada. L'últim gol va ser a la pretemporada contra l'Eivissa i tinc moltes ganes, però també és veritat que prefereixo, jo què sé, donar 15 assistències a ficar un gol i assolir l'objectiu. No és la meva prioritat. Tot el que pugui aportar a l'equip abans de ficar un gol, ho faré. No és la meva prioritat.
No sé si has estat molt al tanto en les últimes hores, però avui, justament en aquesta cadira, ara fa unes hores, s'ha assegut el director esportiu del Sabadell, Carlos Rosende. Ha parlat de tu.
No ho he escoltat.
No has escoltat. No. Posa't els auriculars, si vols, i... No cal dir-ho, Roger Benet, que s'escolta aquí pels altaveus, si no cal fer-te posar els auriculars. Per atenció, si vols, a les imatges, als altaveus, això és el que ha dit Carlos Rosende de Vladis Copotún avui a l'Hotel Suís.
Trataremos la situación de Vladis, que también nos ha dado mucho, mucho, mucho rendimiento, un chico también muy generoso en todo, en el esfuerzo, en su contribución al equipo. Muchas veces hay que decirle a Vladis, al final el delantero está obsesionado con el gol, que el gol llegará, pero lo que no puede dejar de llegar es todo lo que nos está dando, ¿no? Ese trabajo muchas veces, pues un trabajo poco agradecido, porque cuando tienes que hacerte en horizontal todo el campo contra cuatro defensas no es agradecido, pero es vital para nosotros su fuerza, su energía, su trabajo para la gente que viene detrás. Yo creo que los tres goles de Abde no llegan si no está Vladis trabajando por delante, fijando los defensas.
Bones paraules, de sí. Rosende, que digui això, que el que més valoren és el teu treball, que els tres gols d'Abde de Màrega en aquest últim mes no haurien arribat sense la teva feina, són paraules maques, no?
Són molt bones paraules. Ja he tingut alguna conversa amb ell, tant com ell com Òscar, perquè, per exemple, després del Celta, que tinc alguna ocasió també, clar, com ell diu, o sigui, no, més que una obsessió és al final tu mentalment ets el nou i penses, joder, jo haig de fotre els gols. Però és el que t'he dit fa un moment també. Si jo aconsegueixo portar l'equip, com diu Rosende, amb el meu treball, amb el meu esforç, que els meus companys puguin marcar gols, a partir del meu esforç jo seré el més content. Per què? Perquè anirem ficant gols igualment. El meu gol acabarà arribant, d'això estic segur i us ho puc prometre, perquè sóc un tio amb gol, i això ho sabem. I bueno, molt agraït per les paraules d'ahir i molt content, la veritat.
Aquí queda aquesta promesa, eh? Sí. Ens ho guardem. Jo, de fet, mira, si vols, Roger, explica'm una batalleta, si vols. La vaig dir l'altre dia al directe. El Sabadell fa molts anys, Vladis, però molts, no em facis dir ara exactament, però més d'una dècada, que cap jugador del Sabadell fa un hat-trick en un partit. Jo tinc una juguesca amb Roger Benet, que li vaig dir que el següent series tu. Ara no em deixis malament, eh? Sense pressió. Bé, fora conyes, que al final també Vladi suposo que li comença a donar voltes també aquests dies el tema del futur, no? Parlava Carlos Rosende que en certa manera s'ha de tractar també el futur, el teu futur, que si no vaig errat encara tens un any més de contracte aquí al Sabadell. Però bé, un suposo que li dona voltes, no? També, escoltant aquestes paraules.
Bueno, jo crec que més que donar-li voltes de moment és centrar-me en treballar. O sigui, Rosende fa el seu treball, ha acabat ara un mercat d'hivern molt complet, molt bon, que ha portat molt a l'equip, que ja s'ha vist els resultats també. I bueno, a partir d'allà jo crec que més que fixar-me en el futur és seguir treballant, anar millorant partit a partit i que vinguin els resultats, assolir primer de tot l'objectiu i quan arribi l'hora de seure per parlar del nostre futur ja ho farem. No em preocupa ara.
El que sí que és veritat és que els joves esteu tirant del carro del Sabadell. És cert que han arribat gent veterana, gent que està aportant molt, estil Carles Salvador, per posar un exemple. Però no sé si també tens aquesta sensació, teniu aquesta sensació des de dins que els Marro, els Sander, els Estals, els Dome, tu mateix, esteu fent un pas endavant aquesta temporada.
Sí, la veritat que, o sigui, sobretot estic molt content pels joves, perquè no es dona. Jo crec que a pocs equips arriba un entrenador i, per exemple, dona l'oportunitat al Vladis de Torn, al Marro, al Dome, al Sander, a Stals. Bueno, Stals és un jugador ja consolidat que tothom sabem qui és Stals i el bon jugador que és. Però els altres, és difícil que arribi realment un entrenador com és Òscar, que ja et dic que jo al principi em vaig sorprendre, però després ja he agafat aquest tractat d'agraïment i és molt difícil. I sí que ho noto que al final estem tirant del carro més que res, però perquè l'energia i les ganes de treballar i les ganes de fer bé les coses que ens transmet Òscar són molt importants. I si tens una base d'on hem començat i cap a on anem, no sé, encara és més fàcil treballar i anar en la mateixa direcció que tothom.
I com veus també la situació dels davanters de l'equip, dels nou de l'equip? Ho dic perquè arribes en un context en què se't presenta molta competència a l'estiu. Arriba Manel, arriba Guillem Naranjo, arriba Marcos Baselga, i al final, entre unes circumstàncies i unes altres, Guillem Naranjo se'n va, ara s'ha dit, al Teruel. Baselga ha estat moltes jornades lesionat. Manel, tots sabem la situació. Tot això, com tot aquest caldo de cultiu, podríem dir, com ho has viscut?
Com dir-te? Jo sóc una persona que no es fixa en l'entorn. Jo em fixo, i ho he dit sempre, en tot, sempre que m'han preguntat, en el meu treball propi. Jo crec que si un es fixa en si mateix i fa el millor que pot fer a nivell personal, a nivell deportiu, a tots els nivells que pot controlar un mateix, no li dona temps a fixar-se en aquestes coses. Per exemple, la lesió de Baselga és una làstima perquè és un jugador que al final ha portat dos gols, però quan ha estat ha portat. La situació de Manel, doncs, no sé, és una mica difícil, suposo, no? Però jo crec que tothom passem per situacions similars, que ens ho hem de guanyar i treballar. O sigui, no queda, jo crec que no queda cap paraula més que treballar, 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 i quan ho necessita l'entrenador, doncs quan et posi, donar el teu 100% i demostrar-li que pots jugar.
Mira, l'Adri em diu per aquí, té controlada la dada que parlàvem, eh? Tanquem el parèntesi aquest, eh? Aníbal Zurdo a l'Almeria el 8 de setembre del 2012. Per tant, estem parlant ja de pràcticament 12 anys, eh? En aquest sentit, parles molt de... Incideixes molt, Vladis, en el tema del treball, de la feina. Aquí tenim dues caixes de pizza, que no és casualitat, és el patrocinador. Sí. Però no sé si dir que un té aquesta cultura del treball havent trepitjat el fang.
El barro, no?
El barro, sí, com se sol dir. Havent de compaginar entrenaments al filial amb treballs, i havíem parlat amb tu, a mitja jornada en una pizzeria. Quin records et porta això, aquí que ho veus?
Bueno, més que records, al final és una època de la vida que que em toca viure, principalment, perquè, com tu dius, vinc del barro. A mi jo crec que ningú m'ha regalat res, jo m'ho he treballat sempre tot i, doncs, quan em tocava anar a la pizzeria, doncs, perquè necessitava, doncs, com en aquest cas, els diners per poder viure. Al final no estava amb ningú sou del primer equip ni res i, doncs, és el que toca. Jo crec que no és pas res dolent treballar ni a una pizzeria ni a qualsevol altre tipus de treball que no sigui el futbol. Ara tinc l'oportunitat que em van donar l'any passat, l'estic aprofitant, però no em venen records dolents pas. Vaig conèixer molta gent i va ser una època, doncs, diria que bonica.
Fins i tot parla una mica del canvi de vida, no?, que t'ha tocat viure en els últims mesos. Que si un tira la vista enrere, no fa tant, no?, que anàvem, per exemple, i ara torno a treure una altra batalleta, però que l'any passat et veníem a veure una nit després de marcar la nova Creu Alta amb el Roger Benet a Santa Perpètua, perquè anaves a repartir pizzas després. És que no ha passat tant, és bèstia, no?, com canvia la vida en qüestió de...
Mira, si vols, et puc contar una anècdota. Ara, per exemple, hi ha la conya del pizzero i tot aquest rotllo, i sí, el vestidor i ja està. I els nous, per exemple, Moyano que porta tot l'any amb nosaltres, des de principi de temporada, es va enterar de veritat que jo era pizzero fa potser una setmana.
Què dius?
Sí, Moyano em deia, tio, et pots creure que jo creia que era, no sé, com un dit, com un fet, que havies treballat de pizzero? I li dic, no, Moyano, jo fa 7 mesos, 8, 9... Estava treballant...
Mira fotos, no?, gairebé.
Sí, treballant de pizzero. I al final és una anècdota perquè tot el món està amb lo del pizzero, i ja et dic, Jordi Calavera, també, la nova incorporació, i els nous que venen, és que flipant, entre cometes, que jo fa literalment poc, doncs, estava treballant a una pizzeria.
Bé, aquestes històries maques, no?, que ens deixa el futbol, ara toca agafar-se aquesta oportunitat amb les dues mans. Vladis, abans de marxar, et vull llançar una pregunta. Bé, et poso en context. Aquí al Tribuna Preferent fem una secció aproximadament un cop al mes de l'Adrián Arroyo, que ens porta curiositats sobre alguns jugadors que potser, o que han jugat al Sabadell i potser ho desconeixíem, o que tenen alguna història curiosa. Perquè et facis una idea, diria que l'última entrega, no em vull equivocar, però va ser un jugador del Sabadell que es deia Marc Domènech, que no és l'actual Marc Domènech.
Ostres.
Sí, curiós, curiositats. Sí. Tu quants jugadors diries del Sabadell, que han vestit la samarreta del Sabadell, que són ucraïnesos?
Ostres, no t'ho sabria dir.
Posa un compromís,
Joder, no ho sabria dir.
Ja et dic jo la resposta. Ets el primer.
Sí?
No n'hi ha cap. No n'hi ha cap, però amb un asterisc que hem volgut rescatar avui en aquest Sabies que de l'Adrián Arroyo. Li direm al Vladis que se'l miri, perquè és una cara coneguda, crec que el coneixes, Vladis, i després l'acomiadem. Vinga, va, som-hi, anem a veure aquesta nova entrega del Sabies que de l'Adrián Arroyo.
Privit, Jack Spravi, segurament només Vladis Kopotun m'ha entès quan us he dit en ucraïnès. Hola, què tal, com esteu? Avui anem a parlar de nacionalitats del centre d'esports en aquest Sabies que...
Sabies que...
A banda de l'espanyola, el centre d'esports ha tingut jugadors de 32 nacionalitats diferents, incloent-hi també la ucraïnesa, que s'ha estrenat amb Vladislav Kopotun, amb Vladis. De l'antiga Unió Soviètica hem tingut, per exemple, un letó, tot i que amb una mica de trampa, perquè és també català, Romans Carrillo, que va néixer a Riga. No n'hem tingut de russos, per exemple, de bielorussos, de moldaus, etc. Però d'Ucraïna sí que hem trobat un precedent que, tot i no tenir la doble nacionalitat, com indiquen en algunes webs i bases de dades, sí que té un vincle familiar directe amb el país ucraïnès. És Mariano Konik Gova, nascut a Buenos Aires, argentí, criat aquí a Catalunya, però de pare y de mare ucraïnesa.
Mi vínculo familiar con Ucrania viene porque mis padres nacieron allí, se conocieron, se casaron y, bueno, se fueron después en 1990, cuando se disolvió la Unión Soviética, a Argentina. Entonces ahí nací yo, luego después estuvimos viviendo 5 años en Argentina y luego venimos aquí a Cataluña, a Barcelona, y bueno, empezamos a hacer vida y aquí sigo, vaya.
Mariano Konik va jugar 5 partits amb el Centre d'Esports Sabadell l'any de la permanència a Olot i, de fet, va ser molt important perquè va jugar el tram decisiu amb la salvació de l'equip d'Antonio Hidalgo. Abans, encara amb Kiko Ramírez, es va estrenar en un empat a casa contra el Villarreal B. Després també va jugar en un 3-0 a la Dani Jarque contra l'Espanyol B. I més tard, a la jornada 36, va suplir Fernando Pajarero al Collao, jugant 46 minuts, i ja va jugar-ho tot en el tram final, als 90 del dia de l'Egea a la Nova Creu Alta, i potser no ho recordàveu, però també als 90 del famós dia d'Olot amb aquell 0-2 i la permanència a l'antiga segona B. El central argentí recorda així el seu pas pel Sabadell.
Yo he cedido en enero, el 30, casi el último día, me acuerdo, de mercado. Estaba entrenador por aquel entonces Kiko Ramírez. Bueno, esa temporada fue difícil porque casi descendimos. Luego tuvimos un cambio de entrenador, que vino Antonio Hidalgo, y así el recuerdo que digas tú que más satisfacción o mejor recuerdo es el último partido de todos, que nos salvamos en campo del Olot, que ahora no me digas cuánto quedamos porque ni lo he mirado en internet ni nada, pero creo que quedamos 2-0, ganamos o algo así. Bueno, pudimos salvarnos y ellos pudieron subir la temporada siguiente a segunda división, de lo cual me alegro un montón.
I de fet, Vladis Kopotun és l'únic amb nacionalitat ucraïnesa que ha jugat amb els colors del Centre d'Esport Sabadell. És veritat, aquestes arrels ucraïneses que també té per vincles familiars Konik, però el més curiós de tot és que en algun entrenament fins i tot van arribar a coincidir. Aquella mateixa temporada no hi ha tanta diferència pel que fa a l'edat. Tot just farà 26 anys Konik la setmana que ve i, per tant, encara que porta un temps retirat i encara que ha plogut ja des del seu pas i aquests 5 partits amb la samarreta arlequinada, es va donar aquest cas de dos jugadors amb vincles ucraïnesos, Vladis i Konik, coincidint al Centre d'Esports.
¿Qué relación yo tenía con Vladis? Bueno, por aquel entonces él subía con nosotros a entrenar. No recuerdo bien si debutó ese año con nosotros. Lo que sí que sé es que yo con él de vez en cuando iba teniendo como contacto por el teléfono y le iba preguntando qué tal al año siguiente, que me acuerdo que debutó, marcó goles y, bueno, como me has dicho, ahora el chico ha logrado pues consagrarse así en la primer plantilla, de lo cual me alegro mucho porque era muy buena gente, un chico con muy buen corazón.
Per tant, Vladis és l'únic ucraïnès que ha jugat al Sabadell, però tenim a Mariano Konik també com a precedent amb vincles familiars, amb una història curiosa que va des d'Ucraïna, pel que fa al pare i la mare, fins a Buenos Aires, passant per Catalunya, que és on s'ha criat, això sí, un futbolista que malauradament ha passat un autèntic malson amb les lesions. Prova d'això és que tot just té 25 anys, en farà 26 la setmana que ve, però està ja retirat des de fa temps, des del 2020, quan ho va haver de deixar a les files d'Osasuna Promeses per culpa de les maleïdes lesions.
Doncs Mariano Konik, protagonista del Sabies que... Vladis, què, ho tenies present o...?
Doncs no me'n recordava, però sí que és veritat que em portava bastant bé. Com ha dit ell, l'any següent vam parlar un par de cops pel telèfon, per l'Instagram, ens vam interessar com estàvem un i l'altre i molt bé, em portava bastant bé. Al final aquest llaç que teníem jo crec que és el que ho va fer... Que ens parléssim i ens interessessim un per l'altre.
T'ho canviar-li un missatget, de dir... Sí, que t'he vist aquí a la Ràdio Sabadell.
Ara quan surti el millor envio un missatge.
Clar, jo tenia present que tu havies fet la pretemporada també l'any de l'ascens, l'estiu del 2019. Recordo que tu vas entrenar amb Antoni Hidalgo.
Sí.
El que no tenia tan fresc és que a la 18-19 també havies compartit alguns entrenaments amb ells.
Diria que va ser quan jo encara era el meu últim any de juvenil, sí, que vam acabar bastant bé, que aquell any vam ascendre a Nacional, i doncs vaig acabar bastant bé la temporada, que crec... Jo no vaig debutar, però aquest any sí que va debutar Alejandro
sí,
Moreno,
sí, sí,
el company aquest.
Amb Kiko Ramírez, diria que va
sí,
debutar.
Sí, sí, amb sí, Kiko. Jo vaig pujar a entrenar amb Antonio. Uh-huh. Només vaig posar un par d'entrenos, que me'n recorda, i és quan vaig conèixer, sobretot, a Mariano.
Doncs aquí queda aquesta curiositat, aquest vincle de Vladis Kopotun amb Mariano Konik, Vladis ucraïnès, nascut a Kobel, si no sí. vaig errat, i Mariano Konik de pares ucraïnesos. Doncs res, Vladis, que ha estat un plaer. Et demanaré un últim favor, i ja deixo marxar, t'ho prometo. Ja que estem amb el tema pizzas, m'ajudaràs a triar el guanyador de la pizza d'aquesta setmana. Aquí portem molt la conya de que si Raúl Chao sí, Raúl Chao no, la guanya. A veure si tu li dones sort. Et demanaré un número de l'1 al 49.
El 49. Mira, agafaré el número 30, la meva samarreta de l'any passat.
Doncs el 30 no és Raúl Chao, però és el Rogui 20, que s'emporta aquesta pizza de Maximus. Mira, ja que estem, un altre número que tenim avui, uns pantalons del Sabadell, a més de la primera equipació, que no es va poder fer servir ahir, perquè anava de blanc.
De blanc. Però,
digue'm un altre número, va, i també el sortejarem.
D'aquest any, el 17.
El 17, doncs el 17 és el Vicenç Hernández, el BHM 1980, que s'emporta... aquests pantalons. Vladis, que ha estat un autèntic plaer tenir-te aquí a Ràdio Sabadell. Ho diem sempre en aquests casos, però jo no em canso. Tant de bo esportistes que parlin així d'obert i de sincer com parles tu, és un autèntic plaer poder escoltar-te. Tota la sort del món i des de ja animant-te perquè sense obsessions, però que aquest diumenge...
Que arriba el hat-trick, no?
Aquest diumenge arriba el hat-trick. Amb un en tenim prou contra el Barça Atlètic, però bé, per si de cas. Vladis, que vagi molt bé.
Vale, moltes gràcies. Un plaer haver estat aquí. Molt còmode, molt tranquil, molt content i moltes gràcies.
Ara és a mirar que no tinguis una multa al cotxe, eh?
No, he pagat.
Fem una aturada per la publicitat i de seguida fem tertúlia aquí. Espera, que tornem boig al Roger Benet, que... Com que publicitat? Espera, que ara he hagut de canviar d'ordinador. Tenia preparada la publicitat, el tio. Això és la màgia del Tribuna Preferent. Per cert, si no tens molta feina, Vladis, passa't després pel xat aquí del Tribuna, que tens uns quants comentaris aquí que t'ha deixat la gent animant-te i donant-te les gràcies també.
Sí, em miraré el programa ara quan arribi a casa.
Doncs ara sí, pols amunt de Roger Benet, aturada per la publicitat i de seguida tornem aquí al Tribuna Preferent.
Sabadell en joc.
El Sabadell va deixar escapar la possibilitat de sortir de la zona de descens. El futbol pro li dona ara una nova oportunitat. I fer-ho, a més, davant del filial del Barça sempre és un al·licient extra.
Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Diumenge a 6:15 de la tarda i des de la nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Barça Atlètic. Segueix el partit del Sabadell amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri. Diumenge a 6:15 de la tarda, Sabadell en joc. Centre d'Esport Sabadell, Barça Atlètic, a Ràdio Sabadell.
Vibra amb els partits del Centre d'Esports, el Sabadell en joc. Segueix-nos cada dilluns de 7 a 9:15 del vespre al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Set i 37. Va, que seguim aquí al Tribuna Preferent, gent i figura, Vladis Kopotun, que ara bé, ho podem explicar, que fora de càmera li estava dient a Roger Benet que quan marqui anirà a buscar-lo i farà el senyal de fotografia, li dedicarà el gol a Roger Benet. Jordi Romagosa, Agustí Forrellat, què tal? Benvinguts al Tribuna Preferent.
Bé, bona tarda.
Bona tarda.
Quin luxe poder escoltar esportistes... Que parlen sense embuts, que se'ls nota en les seves paraules la sinceritat, com és el cas de Vladis.
Sí, sí, a més, tan naturals, tan humans. Ha arribat, primer, m'ha saludat, o sigui, un tio que es vesteix de cap a peus, i tot un cavaller. La veritat és que, per lo jove que és, crec que és un tio amb el cap molt ben assentat. Tot el que ha dit, tot, o sigui, m'encanta. No només com a jugador, sinó ara també com a persona que no el coneixia, però m'he quedat al·lucinat. Un tio de Déu.
Sí, a mi m'agrada també la seva filosofia com a esportista, no? De treball, d'entrega, d'equip. M'agrada molt com com s'expressa, no? I pel que és ell, l'equip, el que valora el treball i arribar on ha arribat ara, no?
Es nota que ve del fang, eh? el que li dèiem, que ha hagut de passar pel futbol català, per categories baixes. Recordem que va jugar a segona catalana amb el filial, primera catalana, vull dir que...
Sí. Es nota que és un noi que, bueno, a part d'això, treballava una feina que combinava amb els entrenaments, devia anar de cul acabar de l'entrenament a treballar, i això, doncs, bueno, es nota que el tio, doncs, bueno, ha progressat, però recorda tots els esforços que ha fet per arribar-hi.
Ara falta el gol, eh? Vindrà a demanar a veure si arriba aquest primer gol. Que sí, ho deia ell, i ho signo amb sang pràcticament.
15 assistències.
15 assistències, salvació de l'equip, i jo acabo sense marcar. Ho signem, eh?
Sí, totalment. O sigui, i crec que és el punt de vista millor que pot tenir un davanter o que jugui d'extrem, com és últimament el cas, però és el punt de vista que ha de tenir. O sigui, col·laborar en la victòria de l'equip més que només amb els seus gols.
Sergi, Jordi, no t'ho he dit, però el Vladis ha baixat la cadira? No sé si estàs bé, eh?
Sí,
ara he vist que ha baixat la cadira i a més al costat de l'Agustí...
Potser no l'hauria de baixar jo.
No passa res. Però dic, ara m'he recordat que l'ha baixat i... Que
no, és que és molt alt. I l'Agustí també és molt alt.
Jo no
vaig menjar gaire petit suís, la veritat.
Bé, anem a parlar una mica del partit d'ahir, si us sembla. Després, bé, tenim molta teca, hem d'escoltar Marc Marruecos. Us vull posar alguns fragments d'avui també de l'entrevista de Carlos Rosende a l'Hotel Suís. Interessants per parlar aquí a la taula. Però d'entrada, llàstima ahir, eh? Ocasió desaprofitada de les bones per sortir del descens, eh? Se'ns va ennuar una mica Agustí aquesta segona part.
Sí, jo crec que l'entrenador va tenir masses dubtes, no? Així com els altres partits, crec que ho tenia molt clar, els moviments. En aquest partit va dubtar molt. Vaig veure el molt, molt dubitatiu, i faltant uns 20-25 minuts no tenia molt clar els moviments que havia de fer. Si conservar l'1-0, posar més defenses, si buscar el segon, i crec que en aquell moment de dubtes, en els canvis, sobretot per la part de darrere, quan va treure el mig centre i va posar un tercer central, crec que allà va haver-hi una mica de desajust, i per mi per allà ve el gol. I crec que també estàvem patint molt per la banda dreta, potser també que ha estat bé haver tret el nou lateral, perquè l'Estals també estava patint molt, i inclús a davant el Manel haver-lo tret també 20 minuts abans, crec que també el Vladis ja estava bastant fos, i també el Marro també el vaig veure ja una mica també desgastat, no? Però bueno, jo no sóc entrenador d'aquest equip, ell sap més bé com té els seus jugadors, i crec que en aquell moment, faltant 20 minuts, aquests dubtes es van acabar notant i vam acabar-ho pagant amb un empat que crec que va ser just i que podia haver sigut pitjor, al final, vull dir que jo el dono per bo.
Encara el podem donar per bo, no? Sí. aquest puntet. La llàstima és això, que veure's durant mitja horeta, Jordi, fora del descens, 4 mesos després.
Sí, la veritat és que sí, és que de fet el meu fill em va ensenyar la classificació que estàvem fora del descens, i jo primer el doble canvi...
Li vas dir guarda això.
Sí, li vaig dir treu això. A la mitja part m'ho va ensenyar, vaig dir treu això. I la veritat, quan vaig veure el doble canvi a davant, no em va acabar de convèncer, però bueno, després em vaig preocupar bastant perquè ens van empatar, i jo crec que, o sigui, parlant en plata, la gent estava bastant espantada i pensant de què ens remuntaríem, i no només els jugadors, sinó que també l'agrada, o sigui, va ser empatar-nos i pràcticament no es va animar des de l'agrada, hi havia 3-4 persones animant, i a mi em sap greu perquè crec que també l'esforç que han fet tots aquests últims partits els jugadors mereixen la nostra confiança. I la veritat és que els últims minuts vam patir, jo no les tenia totes amb mi, i al final un punt que si haguéssim guanyat, doncs li haguéssim tret ja 4 punts en el
Rayo,
Rayo.
Sí,
Rayo Majadahonda.
Hi havia per moments també que la SD Logroñés li estava traient 4 punts quan
sí,
estava
clar.
Perdent el camp del Barça Atlètic.
Correcte, i clar, ja treus el cap i a més et veus amb gent que ja està lluny, que no et poden atrapar. I bueno, és una categoria molt complicada, i el que hem de pensar és anar sumant i arribar als 47 punts, i sobretot arribar a això, la 38a jornada, fora del descens. Lo de més, podem estar en descens a un punt, però a l'última jornada hem d'estar fora.
Jo crec que el Rayo també va ser un bon equip, eh? O sigui, tenia molts recursos. És un equip que, tot i que està baix, també juga molt bé futbol, eh? I em va agradar, i i els canvis també van millorar l'equip, que ja, déu-n'hi-do, davant com jugaven, potser el seu punt dèbil era més la defensa, el Pelayo, en aquest cas central, va tenir molts, molts errors, que potser els podíem aprofitar millor, però era un molt bon equip, vull dir, em va sorprendre per tal i com estan aquest equip com jugaven, a mi m'agrada bastant.
És un equip amb molta pólvora al davant, ho vam dir durant la transmissió, al final t'hi pares a pensar, té Alberto Fernández, té Sergi García, té Ruben Henry, l'autor del gol, els canvis van millorar i li van donar més perill a l'equip. Sí que és cert que al darrere patia una mica més, no?
Sí.
Es desvestia una mica més al darrere.
De fet, crec que, o sigui, no sé si han fet 12 o 13 fitxatges aquest mercat d'hivern.
El Rayo Majadahonda, 13 sí. Moviments igual 13. Que nosaltres.
Sí, doncs,
sí. Moviments d'entrada i sortida,
sí, sí, sí. Ha canviat mitja plantilla i a més és el que deia també l'Agustí. El moment de que Pelayo surt del camp també es veu una miqueta més de solidesa defensiva. I ja ens van complicar bastant més la vida.
Per contra, potser, segurament el que intenta Òscar Cano, ara llegeixo comentaris que van per aquí en aquesta línia, en la línia dels canvis, potser busca tenir control de la pilota amb l'entrada de Marc Domènech i no acaba de sortir massa bé aquell canvi, no?
Sí, a part...
No pel noi, sinó pel concepte en si.
No, per als canvis tàctics que es fan en aquell moment. Jo crec que això va perjudicar, com diu l'Agustí, i crec que ha dit bé, això de posar un tercer central i, bueno, potser ens vam complicar una miqueta la vida. De fet, en el gol es veu un desajust i després hi ha una altra jugada que crec que, bueno, la treuen sota pals pràcticament i també es veu un desajust bastant gran.
Jo crec que el lateral dret, i no sé com està el jugador, el Calavera que hem fitxat, no sé com està, per jugar molts minuts, però jo ja li començaria a donar... ni que sigui mig partit, perquè crec que en el lateral dret hi ha moments que segons quin jugador, hi havia el Sergi García que li va donar molta feina, i és important que aquest jugador vagi apareixent per donar-li a l'Estals la possibilitat de ser més ofensiu, i així tens millor lateral, que en aquesta banda sempre pateixes, i a l'Estals li pots donar doncs més joc a la part dreta de l'atac, que ja pot fer més feina, no?
Sí, sí, jo penso igual, Crec que Estals, o sigui, és un jugadoràs, és el jugador que més et pot aportar a la plantilla, però evidentment la seva posició és més ofensiva que defensiva. I crec que també amb Sergi García, clar, a més amb l'embarcadura, Sergi García patia.
Va tenir feina, però sobretot a la primera part el va saber...
Sí, sí, en moments que es penjava gairebé d'ell, perquè l'Estals és molt lluitador.
Sí, sí.
A veure, alguns comentaris, que arriben per aquí, insisteixo, referent sobretot al tema, tema dels canvis. Deia, per exemple, l'Albert, que crec que Cano es va equivocar amb els canvis. Amb l'1-0 penso que el partit estava per Baena. El Carn criticava o deia que no entenia el canvi d'Abde de Mar, del golejador del partit d'ahir, per part del Sabadell. El Martí també parlava d'un error de greu treure Carles Salvador, que cobria molt de camp entre línies. Diu, si el volia treure per la targeta, que recordem que estava amonestat, sí. El seu recanvi en aquell moment era Baena. El José deia que s'havia, al minut 70 s'hauria d'haver canviat a Vladis, que estava fos per Manel. El José deia, diu, ara que tenim molt fons d'armari, doncs no s'atreveix amb els canvis. El Rogui també deia, doncs, això, que Estals va patir molt, que el canvi d'Estals ens va condemnar a 30 minuts catastròfics, però bé, diu, un error de Cano en 3 mesos. Crec que s'ha guanyat una mica de confiança. És que al final la lectura és que en aquest 2024, al final has fet un 11-15, que és un molt bon balanç. El problema és que vens d'on vens, però que l'equip segueix sumant i segueix sense perdre en aquest...
Sí, que no està fent una feinada, i m'agrada molt com juga aquest equip, no té res a veure amb l'equip de la primera volta, i que en tots els partits tens opcions de guanyar, i si no pots guanyar, almenys, com diu ell, doncs anar sumant, no?, per anar sortint de sota. I totalment d'acord en els comentaris, crec que és un... Jo hauria tret el Baena en comptes del Maestre, i el Baena ha demostrat que és capaç d'ajudar a matar els partits, no?, en aquest cas. I també el Manel, jo li donaria més de 10 minuts, li donaria 20-25 minuts, ja que te l'has quedat, i és un jugador que pot fer gols, perquè en porta 4, i crec que és un jugador d'àrea que pot fer gols, li donaria més minuts a davant. No només 10. Quan podia dir en Vladis, quan al minut 70 ja no podia, doncs al minut 70 has de posar el Manel, i el Manel et pot donar. Va tenir un parell de quasi ocasions que si les enganxa les fot a dintre. I no sé si és aquesta, una d'elles.
Sí.
I jo crec que que en Manel, ara, ja te l'has quedat, doncs ara dona-li oportunitats. Jo crec que et pot fer moltes coses si li dones minuts.
Sí, jo penso el mateix, eh? Jo hagués el canvi de Vladis, perquè ja estava fos, hagués posat a Manel, hagués deixat Abde una estona més. Però al fi i al cap també és que som 3.700 entrenadors ahir en el camp. Cada un hagués fet, hagués trobat la seva solució. I més, una vegada analitzes a posteriori el partit, llavors, clar, ja no estàs en calent, ja no estàs pensant en els canvis, ja, o sigui, has vist ja el partit, ja saps que podies haver millorat i que no. Però crec també, bueno, el que comentava també l'Agustí, de que potser l'hagués tret abans a Manel, i Vladis també, o sigui, estava ja fos.
Jo crec que al final del partit, jo més que no animar, jo crec que estàvem, ho has dit tu abans, estàvem espantats. De veritat, la sensació a la grada no era d'estar enfadat, no amb l'equip, correcte, ni amb l'entrenador. Estàvem espantats, perquè jo tenia un agent del Rayo a prop, a tribuna, i ells estaven també com contrariats, perquè venga, podríem guanyar el partit, no? I en el fons estàvem tots una mica espantats, perquè pensàvem, ens la fotran, perquè és que atacaven molt i efectivament, no? Vam tenir un travesser, sí, sí. Bueno, diverses oportunitats, no? I jo al final vaig donar per bo el punt.
També és cert que, per extreure una lectura positiva, ara parlarem per aquí del nom de Marro, que deia el Raül que li va agradar molt, però a mi em fa la sensació també que estem davant d'un equip que potser està fent ara mateix la seva pretemporada, en el sentit de sobretot els nous reforços. Abde i Carles Salvador podríem dir que s'han adaptat a les mil meravelles, però al final David Soto, més enllà del gol del Celta Fortuna, tampoc és que hagi tingut massa protagonisme fins al moment. Has portat homes en l'últim dia o en l'última setmana, com és el cas del central Jesús Fernández, que encara no ha jugat. Maestre, que portava més d'un any sense jugar, ahir tot just juga els seus primers minuts. Calavera, que portava mig any sense jugar, a les Gaunes juga uns minutets també. Vull dir que al final totes aquestes senyals conviden a pensar que aquest equip trobarà una idea i trobarà el seu millor 11 i la seva millor versió amb el pas de les setmanes. No sé si coincidiu, eh?
Sí, sí.
És una lectura que faig
jo. Jo crec que quan aquests jugadors els tinguis ja rodats, l'equip augmentarà el nivell moltíssim. Jo entenc que els ha d'anar entrant a poc a poc, o sigui, porta molt temps jugant, i ja es va veure, no?, que el Maestre va sortir també i no acabava de trobar el seu lloc, no?, perquè acaba d'arribar tot just, no? Jo crec que la que aquests jugadors es posin al dia, jo crec que l'equip ho notarà molt. I referent al Marro, em va agradar moltíssim, però també crec que al final necessitava un relleu. I és un jugador que és molt sorpresiu, que és ràpid, que treu moltes coses, però al final també està molt ofegat. I és molt jove i crec que tampoc se li ha de donar 90 minuts cada setmana. O sigui, se li ha d'anar donant, però a poc a poc, per no cremar-lo.
Us sorprèn per això, aquesta... No sé si dir aquest ascens tan fulgurant de Marc Marruecos en una situació més fotuda pel Sabadell. Al final, Òscar Cano, ja quan l'equip encara no havia assolit aquesta ratxa, ja li començava a donar minuts, i cada cop s'ha anat pujant i tenint més importància, i va passar a ser el primer canvi per Òscar Cano, i l'altre dia va tenir la seva primera titularitat.
Jo crec que és un jugador que... O sigui, ell és conscient de que és una oportunitat, és conscient de que no ha arribat, sinó que vol arribar. I és un jugador que ho dona tot a cada partit. I, per tant, els jugadors així, quan et donaran més del que poden, i al final, doncs, l'entrenador agafarà i veurà el seu treball als entrenaments i en els partits i dirà, doncs, aquest tio el necessito perquè val la pena. I jo crec que és un tio que val molt.
Jo crec que al Cano li agrada molt aquests dos jugadors, perquè són sorpresius. No són els clàssics davanters o extrems que s'espera d'ells algunes situacions, sinó que sempre sorprenen, no? Sempre et donen sorpreses i fan anar de corcoll a la defensa. I això Cano crec que ho valora molt.
Sí, de fet.
Perquè desajusta els centrals perquè no saben per on els entraran. Si per l'esquerra, per la dreta, pel mig, Vladis baixa una entre quatre defenses. I jo crec que això ho valora molt el Cano, que tenir dos jugadors tan mòbils a davant.
Sí. De fet, el pal que fem a la segona part... A la jugada hi ha una petita empenteta de Vladis molt de llest a l'esquena del defensa. El defensa es deixa caure, en plan, aviam si pita l'àrbitre, que com que no havia vist res ningú, i acaba rematant. I jo crec que això ja és part de l'efecte sorpresa. El tio Espillo sap fer-ho, i a més ningú s'esperava potser que la fotés allà al pal curt. Arriba a entrar allò i era un golaç. però llàstima, no va entrar.
Doncs sí, va tenir aquesta doble oportunitat. Sí. Marc Marruecos, a l'inici de la segona meitat per fer el 2-0. Diu el Carn, a mi Marru a la banda em va agradar molt, però de davanter centre no tant, segurament perquè estava molt cansat, però molt bé en línies generals. Teniu ganes d'escoltar i de veure Marc Marruecos o què?
Sí.
Sí, sí. Sí.
Sergi Garcés, al final del partit, el Roger Benet a la càmera, i aquesta era la conversa amb Marru, amb Marc Marruecos, primera titularitat en Lliga amb el primer equip del Centre d'Esports Sabadell.
Bona nit, Pau Vituri, com esteu? Tots els amics del Tribuna Preferent, encara amb aquest sol de migdia del partit que ha acabat ara fa una estoneta aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta. Aquest empat avui del Sabadell per minuts ha estat l'equip arlequinat fora de la zona de descens després de molts mesos, però finalment empat, taules, segon empat consecutiu de l'equip d'Òscar Cano. I avui amb un dels noms propis del partit, primera titularitat amb el primer equip del Sabadell, Marc Marruecos. Marru, com estàs?
Bon dia, bueno, molt content per aquesta primera titularitat. Una mica de llàstima perquè pensàvem que ens emportàvem la victòria, però bueno, al final allarguem la ratxa, un altre partit sense perdre i que sigui segueixi.
Ha començat l'equip molt bé, molt intens, fins i tot posant en problemes seriosos aquells primers minuts d'allò que es diu d'agòbio, de l'equip de casa que surt a mossegar. Després és veritat que el partit s'ha equilibrat una miqueta i quan potser semblava tot plegat molt, 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 molt equilibrat, ha arribat el golaç d'Abde, que ha fet el més difícil, o que heu fet el més difícil, que és obrir la llauna. No sé si això a la mitja part ho heu arribat a parlar, de dir, hem fet el més complicat fins ara.
Sí, sí que és veritat que hem començat amb un nivell superior que ells. La veritat que per mi hem començat millor i hem sigut recompensats amb el gol, però sí que és veritat que jo he notat que després ens hem relaxat una mica. Hem tingut aquest bajón de deixar d'atacar. En percentatge jo crec que ha disminuït en atacs i això ho hem notat. Ens hem d'anar defensant més i al final pues, ha arribat l'empat del Rayo.
Gairebé m'has fet el resum de la segona, perquè és que el que anava a dir era la sensació de que ells anaven guanyant aquest terreny i que el Sabadell anava cedint aquest terreny, no sé si de manera voluntària o no, però que després l'equip ha hagut de patir de valent, eh?
Sí, sí, hem patit una mica, la veritat. Jo he notat que hem començat molt, molt bé atacant, que érem superiors a nivell d'atac i que ens sentíem còmodes, que el perill que provocàvem era dalt, però després sí que és veritat que s'ha girat una mica els papers i han igualat i inclús han sigut una mica superiors en ocasions. Però bueno, al final no hem baixat els braços, un altre partit que no perdem i un punt aquí a casa tampoc ve malament.
Estem amb aquest punt de tantes ganes, jo crec, de sortir del descens, que fins i tot hi ha aquest punt, no sé si vosaltres ho noteu, avui fora ha donat la sensació que hi havia aquell punt d'ansietat fins i tot de dir, va, que avui és la bona, no sé si oblidant-nos de que això serà un camí llarg, que potser sortirem, com diu el míster, que després tornarem a entrar en algun moment, però que, com diem, que ens hem de preparar per un camí de llarga durada.
Sí, jo crec que hem de tenir cap, que mirar a curt termini, sobretot ara, centrar-nos en el que podem millorar i hem anat millorant fins ara, que tant jo com l'equip ha notat un canvi brutal i això no, jo crec que no hem de mirar molt més enllà perquè això és molt llarg. Sí que és veritat que tots tenim ganes, tant com l'equip com l'afició, de veure'ns fora d'aquí i poder mirar cap a dalt, perquè sí que és veritat que un cop sortim, que estic segur que sortirem més aviat que tard, voldrem mirar cap a dalt, però ara toca fer-nos forts i que quan vingui el nostre moment de sortir que tinguem la capacitat de ser forts i sí que de veritat mirar cap a dalt i no anar a la corda fluixa.
Ara de seguida pregunto pel Barça, que és la propera estació que ens espera, de fet ens espera aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta, però ara vull preguntar una miqueta també per la part personal, com dèiem, avui primera titularitat, no sé si per acabar de confirmar aquesta línia d'anar guanyant minuts que estaves tenint en les últimes jornades des que vas debutar, i avui primera titularitat, m'imagino que il·lusió màxima, i no sé com t'has vist, com t'has notat en el moment que saps que jugaràs d'inici avui.
Sí, bueno, fins que no he entrat al vestidor, no sé, una mica tard he entrat i no sabia què jugava. La veritat que molt content, venia treballant per poder que es donés aquest moment i, bueno, molt temps de treball, al final s'ha donat i ara, pues, a peus a terra i a seguir treballant més que mai. Però molt, molt content per aquesta titularitat.
Ha parlat molt el míster de tu, perquè li hem preguntat molt, evidentment. El jove sempre és un reclam bo en una roda de premsa per preguntar, i aquest, i aquell altre. M'imagino que tu, a títol personal, t'ho haurà dit també allò cara a cara, però, clar, tot el que parla Òscar Cano de Marc Marruecos en roda de premsa, és com per posar-se vermell fins i tot d'un punt de tall i de dir, hosti, tu, està parlant de mi.
Sí, bueno, el míster és un míster que va de cara, que diu les coses com són. Això fa que cadascú sigui realista, que tingui clar el paper que ha de tenir i bueno, sí, també m'agrada que m'exigeixi, que m'apreti i que al final tregui el meu potencial que crec que està per venir.
Un noi de, anava a dir, de la casa, ni que sigui de, per la zona, de la comarca, però clar, un noi que has hagut de, allò que es diu, que se mantingui a les categories de baix, mastegar fang, mastegar sorra, de dir, hosti, jo he hagut d'anar, amb tot el carinyo del món, a Can Uriac, jo he hagut d'anar a Can Rosés, a Rubí, per tant, que no ha estat un camí tan planer com dir, ah, de seguida arribar i moldre. No sé si això t'ha curtit més a l'hora de saber valorar quan arriba l'oportunitat de veritat.
Sí, jo crec que sí, que la satisfacció és molt més gran, que és un camí bastant, no llarg en el temps, però sí d'un gran salt, i per això pues, estic molt, molt content. A sobre, aquest és un camp que jo venia amb el meu pare des de petit i veia el primer equip com ojalà que algun dia pugui jugar, i pues, avui s'ha donat. I molt content tant jo com la meva família pues, per poder veure'm aquí a la nova Creu Alta.
Dintre d'aquest avançar passes agegantades et faré una de molt clara. Ara que hi havia aquest mercat d'hivern, s'especulava amb la possibilitat de, si hi ha una fitxa, a lo millor s'ocupa una fitxa amb un dels que tenen fitxa del B, va estar la cosa entre Sander, que porta un punt d'avantatge per portar més temps que tu, o Mar Marrocos. No sé si és aquest segon pas de dir, bueno, ja arribarà si ha d'arribar, però ara ja el següent pas que queda no és consolidar-se el primer equip, que això també, sinó ser a tots els efectes jugador del primer equip.
Sí, bueno, jo estic molt tranquil. Al final vaig apostar pel Sabadell. Sent realista, pues, jo era, bueno, soc i era jugador del filial, però bueno, jo al final vaig venir amb la il·lusió de poder entrar poc a poc en el primer equip. Al final s'ha anat donant, no m'han regalat res i per això estic content, però sobretot tranquil que si ha d'arribar coses bones que arribaran, i que estic segur que arribarà.
Vaig ara amb el Barça, no et deixo més d'aquesta part, però em dius, avui fins que no he entrat al vestidor no m'he assabentat que seria titular. Per tant, un petit secret d'aquestes coses que la gent potser no coneix d'un vestidor: no has tingut temps d'avisar els de casa. Avui han vingut a l'estadi sense saber que d'inici et veurien jugar.
És més, sigui veritat que portem unes setmanes que semblava que algun fin de sortia i tal, pues perquè al prepartit i tal, i durant la setmana pots anar veient qui té més números o més papeletes per sortir i tal, i a sobre avui crec que ha sigut l'únic partit que només han vingut la meva mare i el meu pare, que solen venir alguns amics i tal, i bueno, ara m'han escrit que ni he mirat el mòbil, però just ha sigut el partit que menys gent ha vingut. Però bueno, content perquè segur que es donen més i si seguim treballant jo crec que vindran coses bones.
La ressaca del cap de setmana, que algú li ha costat avui aixecar-se, que el partit té una hora i matinal, que se m'entengui la broma, evidentment, tindran més oportunitats segur de veure a Mar Marrocos jugar d'inici. Va, que ho rematem. Barça-Atlètic. Per algú jove diràs, bé, doncs davant potser sóc fins i tot dels veterans mirant el que tindrem a l'altre costat. Molta qualitat, un filial, en línia ascendent no et diré ni molt ni poc, però està en aquesta part alta, tot i que avui s'ha deixat punts també a casa davant la SD. Un equip d'aquells que pot sortir la versió molt bona, no tan bona, però que posarà les coses difícils segur.
Sí, sempre el Barça-Atlètic és un equipàs. Sí que és veritat que sovint li treuen jugadors per la primera plantilla i això ho noten, perquè a nivell de qualitat pues, no és el mateix que s'emportin a 5-6 al primer equip, que estiguin tots, però bueno, nosaltres a plantejar el partit de la millor manera, a centrar-nos en nosaltres, el que podem controlar, i a fer-nos forts aquí a la nova Creu Alta, perquè estic segur que la línia ascendent que portem, jo crec que ja podem competir, i encara, o sigui, ara ja podem competir a qualsevol, però dintre de res jo diria que podem guanyar a qualsevol equip.
L'última, Marc, en aquesta línia, sobretot, els partits són tan llargs que poden passar moltes coses. Ho dic perquè sempre gestionar el punt de ganes, el Barça-Atlètic és un equip que sempre arrossega aquella sensació de dir més ganes extres, també fora del camp, a la graderia, aquelles ganes extres de guanyar el gran, encara que aquí siguin molt joves, però guanyar el gran. És un partit aquest de gestionar emocions, que es diu, no? De saber que el partit, com dic, seran 90 molt llargs, on passaran moltes fases segurament, i el Sabadell ha d'estar viu a l'hora de saber gestionar aquest estat anímic, fins i tot de l'entorn, no?
Sí, jo crec que també un punt important és l'experiència i la veterania a nivell d'equip, de Sabadell, que al Barça són molt més joves i jo crec que hem de madurar el partit, de no tornar-nos bojos, de marcar el tempo nosaltres i intentar treure els tres punts, que és el que volem.
Doncs Marc Marrocos, felicitats per la, no l'estrena, sí, per l'estrena de titularitat, que és la primera de moltes que segur que han de venir. Ara res, ara comences a contestar als amics de dir, bé, això és el que us heu perdut. Avui no hem vingut a l'estadi pensant que potser la cosa seria com és habitual, i sobretot avui amb aquest premi de la feina de les últimes setmanes i que per molts partits pugui ser endavant. Gràcies, Marc, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i ens veiem aviat.
Doncs Marc Marruecos, al micròfon del Sergi Garcés, després de l'empat d'ahir contra el Rayo Majadahonda. De fet, mira, ara deia per aquí el Blue Monete que Marru va debutar el Johan, que diumenge mulla. Per tant, avui protagonistes al Tribuna Preferent amb unes vides, en certa manera, paral·leles, si més no amb el passat més recent. Vladis Kopotun, el Johan Cruyff, va viure la seva primera titularitat, Marru els seus primers minuts amb el primer equip, i ara va, tots dos són protagonistes amb escreix al Centre d'Esport Sabadell. Nanos que al final, Jordi i Agustí, estan vivint el somni. Ho deia Marru, venia aquí amb el seu pare fa uns anys i ara està jugant davant dels seus pares.
Sí, bé, és el que deia jo de l'esforç, de treballar-s'ho des de baix, a més hi ha coincidència de que conec a la família, i tant ell com la seva germana, que també juga a futbol, són persones que sempre han estat prioritzant, a part de evidentment els estudis i tal, prioritzant el futbol a moltes altres coses amb les que es podrien distreure de joves. I la veritat és que m'alegro molt sempre que un jugador o una jugadora doncs surt de baix i arriba. I bueno, jo crec que ha arribat i s'ha de consolidar, i espero que ho aconsegueixin al Sabadell i que el gaudim molts anys.
Agustí.
Sí, jo també penso el mateix. Jo que treballo amb la cantera del bàsquet, penso que tots els jugadors que surten de baix, des de la base, tenen un plus més important que la resta, perquè a part de que el típic que s'entren els colors, que és veritat, vull dir, realment ho han viscut des de joves i realment ho senten, per ells donen molt més del que podria donar un cap ve de fora, i sempre és així. I a més l'afició sempre el mirarà amb millors ulls que un altre que ve de fora i que potser li estàs pagant més, o que potser amb la vítola de que és un gran jugador, doncs els de casa sempre tenen un avantatge. I jo crec que l'entrenador sempre és una aposta positiva donar minuts als jugadors de casa, perquè és una aposta de guanyador.
Sé que queda encara força i que tot just vam jugar ahir contra el Rayo Majadahonda, però teniu ganes del partit del Barça Atlètic? Ara que acabava l'entrevista del Sergi parlant
d'aquest partit. A veure si el Barça, el primer equip, s'emporta el Pau Víctor i algun altre.
Que juguen això, el mateix dia?
El mateix dia, això, a veure si és veritat, perquè sempre que juguen contra el Sabadell sempre en fan alguna. Esperem que aquesta vegada doncs se n'enduguin uns quants. I penso que és un partit que jo tinc moltes ganes de jugar-lo, perquè crec que ens pot anar molt bé. És un partit que els jugadors no cal motivació extra, crec que ja la donen de per se. El camp estarà molt ple, hi haurà molt ambient, i és un partit per disfrutar-lo. I crec que aquesta vegada sí que ens l'emportarem, com el Barça no se'ns dona massa bé, però aquesta vegada jo crec que sí, perquè realment l'equip nostre està en un gran moment i el Barça ve molt irregular. No? Partits molt bons, partits que molt dolents, no és un equip molt regular, jo crec que aquest partit el podem treure.
Jo, contra el Barça B, Barça Atlètic ara, sempre m'ha donat la sensació de que quan pitjor estem i ens els trobem, més la liem, i quan millor estem, més ens la lien. La temporada passada mateix, en el mini, en el Johan, vam anar i no esperàvem treure gaire cosa positiva, em sembla, i vam guanyar 1-4. Però, a més, jo crec que bastant sobrats. I aviam, aquesta setmana, doncs, nosaltres estem allà baix patint, ells estan per la zona alta, els jugadors ho donaran tot, nosaltres també des de la grada crec que ho hauríem de donar tot, i també una petició que faig és que, si us plau, fiquin a l'afició visitant on toca. I la gent de Blaugrana, doncs on toca.
És el que estaven dient al xat ara, que sobretot intentar regular aquest accés d'afició del Barça.
Sí, perquè la temporada passada, no, fa dues temporades crec, va haver-hi algun petit problema general i la temporada passada van saltar alguns al camp. Jo crec que és una cosa que ha d'estar molt pendent la directiva, de que els que vagin de Blaugrana estiguin en el seu lloc i nosaltres que puguem estar en el nostre lloc cridant, cantant i dient el que ens vingui de gust.
I el Pau Víctor ens l'estimem molt, però si pot anar amb el primer equip, millor, no?
Sí, totalment. M'alegraré molt de que vagi amb el primer equip.
El Pau està pujant,
i si té minuts,
no?
Millor.
Sí. Crec que no ha acabat de debutar encara.
No ha debutat.
Però sí que ha anat convocat a un fotimer de partits.
Sí. Per tant, que vagi amb el primer equip, si us plau, que me n'alegraré molt per ell, perquè és una gran persona, a més. I sobretot, si pot debutar i tenir minuts allà, perfecte. Però que no vingui.
A veure què passa amb aquesta vermella Vitor Roque, no? del primer equip. Perquè si no li treuen, també té més opcions Pau Víctor d'anar convocat amb el primer equip. És una cadena, això.
I a veure l'equipació d'en quin color anirem aquesta vegada. Perquè l'últim partit va haver-hi un lío amb el tema dels pantalons. I això és sabut de tothom, que el de casa mai es canvia, sempre és el de fora. I, bueno, no oblidem el meló de la samarreta, que aquest any no ha estat molt reixida.
Perdona.
Per no dir gens.
Jo l'obriré,
Ahir, entre pantalons blancs, mitjetes blanques i una samarreta que en forma d'escacs, a mi em costa molt veure aquest Sabadell. Jo he vist imatges del Vladis de l'any passat, que anàveu projectant. Sí. I imatges vestides d'arlequinat i quasi ploro de l'emoció.
Us dono un petit espai per dir la vostra.
Ho sento molt, em podran dir que sóc molt clàssic, però aquesta samarreta és... no és del Sabadell. Jo veig la samarreta i és que del 0 al 10 li dono un 1 perquè porta l'escut del Sabadell i en colors i és sagrat. Però el de més, ho sento molt, no m'agrada gens. De fet, aquest any... ho li vaig dir a la meva dona, als meus fills, jo no me la compraré aquest any perquè no m'agrada gens.
I mira, pam, et toca l'altre dia.
Pam, em toca i la tindré a la col·lecció, però és que no m'agrada gens. No trobo... O sigui, jo puc entendre que facis alguna petita variació, però ho sento molt. Som al Sabadell, tenim un patrimoni, que és la samarreta, i hem d'anar arrequinats. No hi veig més.
El Sabadell, dic que sigui per l'episodi d'ahir, ho vam explicar al Sabadell en joc, va tenir una deferència com a club senyor al Rayo Majadahonda, canviant-se els pantalons i passant el blanc. Però la normativa, ens la recordava el Joan Fàbregas, és que el Rayo Majadahonda hauria d'haver vestit la segona equipació del Sabadell.
Sí, correcte.
Al partit. Però va voler tenir aquest detall del club senyor al Sabadell. Ara, té nassos també que el Rayo Majadahonda, tal com vesteix amb la primera equipació, tingui una segona tota blava. Allà hi ha un geni de màrqueting al darrere que bé.
Sí.
En qualsevol cas, va, algú que demana per aquí el Jordi que passem pàgina de la samarreta. No, sí, passarem pàgina de la samarreta aviat, perquè recordem que el juny s'acaba aquesta vinculació amb Hummel, ja cada cop queda menys, i passarà el Sabadell a vestir Nike, si algú no ha estat massa assabentat.
Però està confirmat o al març sabrem si és així?
Mira, em deixes una mica...
Jo preferiria que hi hagués una confirmació i saber que el març sí està confirmat.
S'està treballant amb aquesta via.
Sí.
Posa música d'atenció al Roger. S'està treballant amb aquesta via i ja, de fet, s'estan ideant, podem dir, els models de la temporada que ve.
Sí. Jo des d'aquí demano, per favor, sisplau, que la primera equipació sigui arlequinada, blanc i blava, i les segones i terceres com vulguin. Però la primera, tot i que es pot posar línies modernes i tot el que vulguem, però que sigui clàssica, arlequinada.
Totalment d'acord.
Els quadres tornaran.
El que ens marca la diferència, el que ens diferencia de la resta d'Espanya, com a Sabadell, són els quadres. I el nostre club, el Creu Alta, que també vestim arlequinats, a tot arreu ens coneixen com el Sabadell de bàsquet, i això per mi és un plus que el Sabadell ja no ha de treballar, que ja és màrqueting pur, el fet d'anar amb els quadres arrequinats.
Sí, de fet jo he anat a més d'un lloc amb alguna samarreta del Sabadell i és que ja ho identifiquen, i he anat amb una que tinc també del club de bàsquet del Sabadell, de Creu Alta Sabadell, i clar, i et veuen a la platja i et diuen, ostres, del Sabadell? I dius, sí, del Sabadell. I et quedes tan a gust que dius, ostres, és que... Però és que ha de ser quadres, perquè, clar, si no, no ho veig, ho sento molt.
Bé, insisteixo, s'estan treballant ja per un tema de distribució, perquè al final estem a febrer i s'ha de pensar en la temporada que ve, ja s'estan treballant en aquests models, de la temporada que ve. Insistim que amb gairebé tota probabilitat serà amb la marca americana, nord-americana Nike. 8 i 12, ens queden 18 minutets de programa. Us faré la mateixa pregunta que li he fet a Vladis. Heu vist l'entrevista d'avui de Carlos Rosende a l'Hotel Suís? Veniu amb els deures fets o us ha costat per tema de feina?
No, jo sí que l'he vist, eh? Sí, l'he vist a més per Twitch, o sigui que l'he estat mirant, perquè més sabia que venia, i si no me la miro en diferit, perquè si per temes laborals no puc. I el primer que m'agrada molt és que volíem fitxar el Capó, el Gran Capó, el Gran Capità, i ojalà algun dia torni a ser el Gran Capità del Sabadell, perquè jo sé que ell estima molt el Sabadell i la ciutat. I, bueno, m'ha agradat molt això, doncs, que ho intentessin, no?
Doncs mira, Agustí, abans de continuar, i ara de seguida doncs seguim parlant d'això. Primer fragment de Carlos Rosende,
Spoiler.
A Suís amb l'Adri, parlant precisament de Pedro Capó.
Hi ha alguna espina que t'hagi quedat clavada, alguna operació per fer?
Bueno, una de principio de mercado que ya quedó descartada en su momento, la de Pedro Capó. Sí, con Pedro he hablado mucho en este mercado, es una gran persona y un gran futbolista. Es verdad que él tenía una situación también ahí en el Eldense, obviamente tiene contrato en el club, parecía que podía darse una situación de salida por cómo habían ido las cosas y finalmente no se dio, pero es una persona que yo, de las 4 o 5 veces que he hablado con él, he hablado bastante, he notado un cariño enorme hacia el Sabadell y aparte de sus cualidades, pero un cariño por venir aquí, por venir a ayudar. Ahora no se dio la situación, pero sí es un futbolista, por qué no decirlo, que a mí me hubiese gustado, ¿no?, que estuviese aquí. Nos ha dado ahora, veremos si se puede dar en el futuro, pero es ese perfil de jugador con experiencia que valora el sitio, que quiere estar aquí, al que nosotros hemos intentado incorporar. Doncs espero que no li parezca mal, que lo haya dicho.
Porta oberta, debat a bat. No ha pogut ser.
Fantàstic.
Però, vaja, a mi fins i tot m'ha generat un punt de sorpresa aquesta sinceritat de Rosende amb l'Adrián Arroyo, ara el vèiem, admetent que hi ha hagut 4 o 5 contactes durant el mes de gener per intentar el seu retorn. Jordi, tu què et sembla?
A mi em semblaria una molt bona incorporació i, de fet, bé, si estan treballant ja la propera temporada, doncs crec que seria una molt bona incorporació, perquè, a part d'esportivament, és una persona que aporta molt en el vestuari.
Que gran Rosende, sí. Com parla, com ha treballat aquest mercat hivern, tot i les dificultats de familiars, i quin gran duet fa amb en Cano. No sé què hauria passat, la gran pregunta que es fa tothom, si al setembre haguéssim tingut aquesta parella al Sabadell, on estaríem ara, Vull dir que superprofessionals que són, em recorda molt l'època anterior, l'anterior entrenador que vam tenir, a l'etapa anterior, que va anar al Lugo,
a Monitis,
sí, el gran Monitis.
Em recorda molt aquella època per professionalitat, no?, i per la gran feina que fan, i realment m'agrada molt l'entrevista que heu fet avui.
És que jo l'he escoltat a trossos perquè estava treballant i anava escoltant, desconnectant, connectant, desconnectant, perquè bé,
és complicat.
No, perquè, bueno, sí, tenia allà un jefe per allà a la vora i, bueno, i tampoc queda bé davant de treballadors, pues. I bé, i estava escoltant i tal, i jo estava pensant, o sigui, Rosende, després de que ha tingut, bueno, totes les complicacions que ha tingut al mercat, a part de familiars, doncs també tot el tema dels italians, que apareixen un dia, sona que vindrà, segons alguna web italiana, un entrenador d'allà, sona que va fora, que, bueno, tot el jaleu, tot això, o sigui, a pesar de totes aquestes dificultats, el tio ha treballat, i ha fet un canvi substancial a la plantilla. I què? A mi em sap greu també dir-ho, però, o sigui, en el moment aquest dels italians i que hi ha tot el follon i tot el jaleu, o sigui, aquest home podia haver dit, doncs mira, escolta, que us donin pel sac i ja veurem. Però perquè, a més, o sigui, tenia algunes operacions, suposo, en marxa, i en aquell moment, doncs clar, un jugador sent tot això, tot aquest jaleu, el representant i ell deuen pensar, hòstia, ens ficarem aquí? A part de la situació esportiva que estàvem a baix de tot, trobar-te amb tot això i tal, o sigui, la imatge... I no era culpa ni de Rosende, ni de Cano, ni de la directiva, sinó que ha sigut culpa, bàsicament, d'unes persones que han intentat entrar i, bueno, al final s'ha demostrat
tot
que...
I tot i l'enrenou, ell sí, Cano sí, i Rosende han sigut superprofessionals. O sigui, això et demostra el sí, que són aquests...
I al final, el més greu, el tema familiar, pues, segueix treballant i s'acaba tancant un mercat que jo crec que ha estat molt bo.
Feu aquesta lectura en línies generals? Us ha semblat...
Jo, si pogués acabar de rematar-ho, hauria portat un nou. Però, en línies generals,
però,
han portat
però,
el que teníem.
En el lloc de Manel, és a dir, deixant sí, marxar Malena en l'últim dia?
Sí, sí, sí. Tot i que penso que ara que el tens, Manel li has de donar minuts sí, i crec que t'ho farà bé. Però ja que ella et demana marxar, si ho hagués fet abans i portes un nou en comptes del Manel, l'equip encara hauria quedat més rodó. Però ara que el tens, li has de donar minuts.
No, no hem tret aquest fragment perquè al final... Ara som escoltarem els... més, però sí que ha dit de Manel, si algú no ha pogut escoltar, insisteixo, aquesta entrevista, que al final Manel demana sortir l'últim dia. I clar, el mercat de davanters és molt escàs al d'hivern, i per tant, sí, no, sense marge de maniobra, aquí ell ha admès en primera persona que li va dir a Manel, tu no surts perquè no hi haurà un recanvi.
No, i bàsicament que, o sigui, a tu l'Atlètic Balears et dona una quantitat... Tu després has de negociar ràpidament.
Molt minsa, perdona, Jordi.
Molt poca.
Deixa'm, sobretot puntualitzar això, perquè sí, jo he llegit algunes quantitats que no són exactes.
Correcte.
Estem parlant d'una oferta irrisòria, sí, per sí, Manel
sí,
Martínez.
Sí, sí. Però, a part de l'oferta, que és molt poc, t'estalvies també fins al juny, però, evidentment, tot això ho has de negociar l'últim dia ràpid i corrent i negociar la incorporació d'algú. És que al final... No et surten ni les hores, ni els números, ni res. I a més, o sigui, qualsevol que et vingui a última hora de l'últim dia que negocies, a l'últim dia et demanarà, doncs, l'Oriol Moro. I al final gastaràs molt més amb un jugador que no saps què et pot aportar. Manel, el tens a casa, saps què et pot aportar tant esportivament com en el vestuari. I jo crec que a la que si hagués sortit l'altre dia una mica abans i a la que li surtin una miqueta les coses i marqui un parell de gols, me'n porta 4. Mm-hmm. Al final, marqui un parell de setmanes seguides i tal, i s'enxufi, doncs tornarà a ser el Manel de sempre. És un tio que te la pot baixar d'esquenes a la porteria i és un tio que, a més, sap rematar. Al final, l'altre dia no va marcar en res per un pèl. Mm-hmm. Arriba al segon pal i no l'entra. Però jo crec que acabarà fent números.
Per tant, 13 moviments al Sabadell, molts, pocs, els adequats. Us ha faltat algun? Creieu que s'havia de sacsejar la plantilla?
Jo crec que són adequats. M'hauria agradat que el lateral dret hagués arribat com han arribat el Carles i algun altre jugador, molt més rodats, no? Però jo, si el Manel hagués dit 3 dies abans de marxar, hagués pogut substituir el davanter, també ho hagués fet. Però s'ha fet un supermercat d'hivern. I realment crec que això ens donarà el que necessitem per salvar-nos de sobres.
Més noms propis i mirant de cara al futur, perquè ara tancat el mercat, comença el capítol de renovacions. I aquí apareixen sobretot dos noms. El primer, Sander Ballero. Ha dit això Carlos Rosende avui a l'Hotel Suís.
Se sap quan se sabrà alguna cosa de Sander o...?
Sí, yo creo que estos próximos días. Estos próximos días parece... un problema de menisco, parece un problema de menisco. Tampoco puedo anticipar mucho más porque no sabemos si hay un gran daño o puede haber afectación de algo más que del menisco. Sí que, como ya sé que me vas a preguntar después por Sander, sí es verdad.
Avanza, sí, si vos al tema.
Me vas a preguntar por Sander, él tiene encima de la mesa una propuesta de renovación por parte del club desde Navidades y yo esta mañana he hablado con el agente de Sander, independientemente de cuál sea el alcance de la lesión de Sander, si ojalá sea muy poco, ¿no? Pero si fuese una lesión en la que hubiese algún daño más, él va a tener sobre la mesa la propuesta de renovación para seguir con nosotros. Es un jugador en el que creemos mucho, mucho. Ya todo el mundo ha escuchado lo que ha dicho el míster, ¿no? En rueda de prensa. Es un chico que reúne cosas muy buenas, muy buenas. Aparte, también tiene una cabeza privilegiada para jugar al fútbol siendo tan joven, que no es fácil encontrarlo, además de sus capacidades, ¿eh? Tiene una madurez extraordinaria y ojalá. También es verdad que nosotros, hay dos cosas, podemos llegar hasta donde podemos llegar con Sander y con todo el mundo, y que después la otra parte también tiene que dar un paso. Es decir, yo no puedo renovar a alguien que tiene otra situación que sea muy ventajosa para él y que no quiera estar aquí, ¿no? No hemos llegado a ese punto en la situación, pero sí, tanto él como su familia saben que es un chico que nosotros queremos que esté y que no va a depender de la gravedad o de la lesión que tenga.
Doncs exercici una altra vegada, l'escoltàvem amb capó de sinceritat, no? De Rosende, admetent que des de fa un mes, aproximadament, Sander té damunt la taula una proposta de renovació del Sabadell. I que aquesta proposta es mantindrà, tingui el que tingui, que esperem que no sigui massa. Esperem, perdó, a aquesta hora encara estem esperant el diagnòstic del Sabadell, l'abast de la lesió de menisc de Sander, però bé, sincer en aquest cas a Carlo Rosende, què us sembla al voltant d'aquesta renovació, d'aquesta possible renovació de Sander, Agustí?
Sí, jo crec que és molt correcte. Crec que Sander pot ser un dels grans jugadors de pal de paller del futur de l'equip i sobretot que Rosende continua amb nosaltres, que vol dir que ens hem salvat, que continua cap davant del projecte i que ell sap més que ningú que és un jugador important per nosaltres, no? Per tant, crec que el jugador ha d'acabar d'explotar i jo crec que faria bé de continuar al Sabadell, perquè és un lloc on es valora i l'entrenador creu en ell i creuen en ell com a jugador i com a projecte, no? Vull dir que jo crec que estaria bé que continués i crec que faria bé d'explotar aquí el Sabadell i després ja fer altres camins, no?
Jordi.
Clar, concret i concís. O sigui, el trobo que ha anat de cara i que, bueno, les referències que tenia ell, la Rosende, que va de cara, i crec que bueno, que la renovació de Sander deu estar ja en el seu camí i crec que bueno, que és un jugador de futur també, que jo voldria que seguís aquí i esperem que la lesió no sigui greu.
És una, abans que ho deies tu parlant en plata, és una putada,
sí,
aquesta lesió de Sander, perquè al final va ser una de les poques notícies positives de la primera volta, i quan començava a brillar amb llum pròpia el noi se'ns lesiona a Terol, sí. I des de llavors doncs, aquest maleït menisc està donant, està fent
problemes.
La guitza.
Sí, la veritat és que clar, és que és, el futbol té això, jo sempre ho dic, pots fitxar el millor jugador del món i a la primera jornada se't fa els creuats i el perds per tota la temporada.
I ens ha passat amb dos molt bons jugadors, per mi del millor que va fitxar Milà, els dos que tenim lesionats.
Sí,
vull dir que
sí,
correcte.
Tens de lo millor, va i se't lesiona. Vull dir que és molt mala sort, això.
Sí,
també.
Sí. No, és que això, al final, el futbol, com que és un esport que el físic també és molt important, tens un problema així i bueno, pues sap greu. I bueno, Sander espero que recuperi, que sigui un jugador primordial en unes temporades, però sobretot que estigui bé del menisc.
L'any que ve jo em veig amb el capó al mig del camp amb el Sander al seu costat i endavant, perquè bueno, confio molt amb el que porta els designis esportius del club.
I Carles Salvador, si el deixa sortir al Castellón, que té un altre any de contracte, seria collonut.
Home, que l'entrenador sigui és, crec que també ajuda molt el jugador a decidir amb quin club vol jugar, eh? Vull dir que, que no també fa la seva funció aquí.
I sobretot també amb aquesta circumstància, que potser no el veiem en un temps, però que Sander, quan el tornem a veure damunt del terreny de joc, portarà el 10 a l'esquena, que són paraules majors per un futbolista jove, portar aquest 10 a l'esquena del Centre d'Esport Sabadell. Ens queda per escoltar un altre fragment i per veure'l aquí a Twitch. Hem parlat de Sander Ballero, toca fer-ho ara de David Astals.
Astals tiene una propuesta de renovación encima de la mesa desde las navidades y si me preguntas a mí me gustaría que Astals estuviese en el Sabadell 10 años. Te digo lo que siento. Ojalá pueda estar aquí muchos años. ¿Qué pasa? Que veremos dónde podemos estar nosotros, veremos qué situaciones tiene Astals. Tienes que ir un poquito de la mano, ¿no? Yo tampoco puedo pedir imposibles. Entonces, estamos en una situación parecida a la de Sander. No es la mejor situación a nivel de club llegar a enero con una situación abierta como es la de Astals. Esfuerzo el club, va a hacerlo, porque Astals esté aquí con nosotros, va a hacerlo. Ahora bien, claro, yo no puedo hablar por la otra parte, ¿no? Pero creo que todo el mundo se puede quedar tranquilo en que el club va a hacer todo lo posible para que estos jugadores estén. Las ofertas que les lleguen, ahí ya es un mundo distinto, cada uno decide su carrera profesional, pero sí a nosotros, este grupo de futbolistas jóvenes, nos gustaría que estuviesen años con el Sabadell, porque creo que es un poco la base para construir un Sabadell fuerte que pueda aspirar a otras cosas.
Doncs les paraules de Rosende parlant d'Estals, a la línia del que dèiem abans, molt clar, dient que si fos per ell, Estals estaria 10 anys aquí al Sabadell, però també ha alertat d'un dels problemes, no? D'haver segurament anat passant de mà en mà a la direcció esportiva, amb un nivell d'incertesa econòmica pel que fa al club, també institucional, evidentment, però que és que arribis a l'1 de gener, moment en el qual ja poden parlar, negociar amb altres equips, amb aquestes carpetes obertes. I ara hem de viure amb això fins a final de temporada. Si bé és cert que el mateix Estals deia aquí a principi de temporada, recordo al Tribuna, que ell ara volia centrar-se a jugar i mirar el seu futur al final de temporada. Però és una problemàtica pel Sabadell. Perquè si ara el noi explota, acaba d'explotar, despunta, tindràs el segona divisió trucant a la porta.
Sí, i a més, aviam, primer que ell, suposo, que estarà ben assessorat i li recomanaran també dilatar el màxim possible, perquè primer hem de salvar la categoria, perquè que és important també a mirar les millors ofertes que pugui tenir. Jo ho trobo el més normal del món, perquè un futbolista al final té una vida esportiva i cobrarà uns diners i a partir d'aquí doncs busca la vida, saps què vull dir? Per tant, entenc que el jugador també negociarà les seves cartes. Si quan li van fer l'oferta a Nadal haguéssim estat en tercera plaça, quarta plaça, potser segurament hagués dit vinga, va, porta aquí, signo. Però clar, evidentment estàvem on estàvem i han hagut tots els problemes que hi han hagut i, bueno, i ara, evidentment, pues, el representant li haurà recomanat, espera't una miqueta més. Però és un jugador del qual no tinc cap dubte de que passi el que passi fins al 30 de juny ho donarà tot per al Sabadell.
Agustí, superbreu, que ens queda res, segons.
Igual que he comentat de Sander i penso de Vladis, que els tres són jugadors de la casa i Marro, que farien bé de continuar i consolidar-se al Sabadell. Quan es busquen aventures abans d'hora, passa el que passa, vull dir que continuïn molts anys al Sabadell.
Seran les carpetes que haurem de vigilar en les pròximes setmanes. Agustí Forrellat, Jordi Romagosa, gràcies a tots dos per venir.
Gràcies per
l'invitació. Gràcies.
Gràcies al Roger Benet a la realització i demà Hotel Suïssa a partir de la 1 amb més informació del Centre d'Esport Sabadell. Que vagi bé, bon dilluns, adeu-siau. Adéu-siau.